Notícies Vespre. Pau Durant.
El CIES confirma que Sabadell està perdent empreses. La destrucció d'una trentena de companyies entre l'abril i el mes de juny a la ciutat és un fet, a més totes del sector serveis. Des del Consell Intersectorial d'Empresaris s'emmarca la desaparició d'empreses en un context de transformació del teixit productiu post-pandèmia. Josep Vilà, secretari tècnic del CIESC, ho ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio.
A més que de pèrdua, de parlar també en un context o en clau de transformació productiva en general. És a dir, que tots aquests impactes de pandèmia i de costos energètics doncs, també fan que hi hagi a poc una transformació de les empreses i això també ens ho indica altres dades que estem elaborant.
Avui també hem conegut les dades d'ocupació del mes passat. De setembre, a la nostra ciutat l'atur ha pujat en 9 persones i ara hi ha 11.775 persones sense feina a Sabadell. L'Agència d'Habitatge Municipal Vimus ampliarà el seu capital en 2,4 milions d'euros per poder construir més lloguer social a la ciutat. Així ho ha aprovat per unanimitat el ple municipal del mes d'octubre, en un moment en què l'executiu té prevista la construcció de mig miler d'immobles en aquest règim. I en esports, Juan Delgado, davanter del Centre d'Esports Sabadell, fa autocrítica. El punta creu que la falta d'actitud fora de casa és la principal explicació dels mals resultats de l'equip. A més, en els dies previs a rebre l'Eldense, l'equip de la seva terra, Delgado també ha reconegut que ha de portar més en l'aspecte ofensiu. Aquestes i altres informacions durant els pròxims minuts amb la companyia a les vies de so del Roger Benet.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Fem un cop d'ull a les carreteres que menen cap a la nostra ciutat o serveixen de sortida. Per exemple, veiem que l'AP7, en sentit sud, Tarragona, Barberà del Vallès, hi ha un quilòmetre aproximadament de circulació intensa. També complicacions per sortir de Barcelona pel nus de la Trinitat, venint en sentit nord cap a Sabadell, circulació amb retencions pràcticament durant 16 quilòmetres des de l'inici fins a entrar ja a la sortida de Barcelona. En veiem també a la B30, Cerdanyola, en els dos sentits, un quilòmetre i mig, dos aproximadament de circulació amb retencions. La resta, de moment, sense novetat.
El temps.
22 graus a la ciutat ara mateix, un cel clar, no veiem núvols almenys des de la finestra. Anem a conèixer la pròxima previsió que ens espera el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bon dia. Per aquesta tarda hem d'esperar una situació meteorològica força tranquil·la. Només esperem la presència d'alguns intervals de núvols baixos cap a les muntanyes de l'interior de les comarques de Girona i del Pirineu més oriental i també cap a punts de la Vall de l'Ebre. Aquests intervals de núvols baixos aniran a més amb el pas de les hores i deixaran el cel parcialment ennuvolat, tot plegat acompanyat d'un lleuger descens de la temperatura, malgrat que encara les temperatures són molt agradables al centre del dia, valors màxims entre els 25 i 30 graus. De cara a demà dimecres s'observen alguns canvis en forma de que hi haurà més intervals de núvols al litoral i prelitoral i a la tarda no es descarta alguna roïna aïllada cap a punts de les Terres de l'Ebre i interior de les comarques de Girona. Demà les temperatures una miqueta més baixes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'augment dels costos i de l'energia, la davallada de la demanda derivada de la inflació i els efectes que ja s'arrossegaven des de l'esclat de la pandèmia han tingut un impacte demolidor en les petites empreses de Sabadell. Segons dades publicades pel CIESC, la ciutat ha perdut 31 companyies el segon trimestre del 2022, sobretot vinculades amb el sector serveis. El secretari tècnic del Consell Intersectorial d'Empresaris, Josep Milà, assegura al Cafè de la Ràdio que les xifres són fruit d'un canvi del model productiu.
A més que de pèrdua, de parlar també en un context o en clau de transformació productiva en general. És a dir, que tots aquests impactes de pandèmia i de costos energètics doncs, també fan que hi hagi a poc una transformació de les empreses i això també ens ho indica altres dades que estem elaborant.
De fet, el nombre de llocs de treball s'ha mantingut, tot i la reducció de negocis. Només amb empreses més grans, segons Milà, es pot aguantar el context actual.
Entre la pandèmia i altres problemes com la inflació, la gent també, en general, el consum ha baixat, amb la qual també els ingressos s'han reduït o són més difícils. Això fa també que els marges, com et dic, es deteriorin. Si no tens una certa capacitat financera, possibilitats de renegociar amb una certa dimensió també d'empresa, com et deia, tot això fa que una empresa petita, sigui comercial, sigui de serveis a la persona, hostaleria, etc., doncs sigui molt difícil que durant molts mesos pugui aguantar aquesta situació.
Des del 2019 han desaparegut 356 empreses a la ciutat. Milà ha destacat l'impacte en cadena que suposa aquesta pèrdua.
Aquí hi havia un degoteig ja de molts anys. Llavors, aquests 350, amb aquest període del 2021, evidentment, en tan poc temps, és una patacada molt forta, és un descens molt important. Perquè vulguis o no, doncs hi ha llocs de treball pel mig que han hagut de buscar-se la vida i també són empreses que, vulguis o no, afecten també altres serveis. T'ho imagina't, doncs, que, per exemple, hi ha gestories petites que viuen molt del sector comercial, no? De petita empresa, de petit comerç, etc. Clar, amb aquesta caiguda, poc o molt els ha afectat.
Al conjunt del Vallès Occidental s'han destruït 103 companyies en l'últim trimestre, però hi ha 62 centres productius més que fa un any. Milà atribueix aquestes xifres a la diversificació que hi ha a la comarca. De fet, mentre el sector serveis ha anat perdent pes, ha crescut l'activitat industrial i metal·lúrgica. Un dels sectors que més ha notat l'impacte de l'augment dels costos és el dels flequers. A l'increment de l'energia i dels lloguers s'hi ha de sumar el de la farina, registrat des de l'esclat de la pandèmia i accentuat en els últims mesos. De fet, aquest ingredient suposa el 12% del cost total de l'activitat flequera. El president del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, Carles Cotonat, assegura que augmentar els preus del pa no ha compensat aquests ascensos. Són declaracions del Cafè.
Però la veritat és que aquests increments que puguin haver hagut al voltant d'un 5, 10, 15%, en cap cas compensen aquests increments que hem estat parlant ara. Per tant, la situació és molt clara. Si no hi ha hagut un increment de preus tan gran com per poder absorbir aquest increment de costos, doncs això ha anat contra el marge de les empreses, que pràcticament en aquest moment és inexistent. El nostre és un mercat molt, molt competitiu, hi ha molta competència, i això fa que sigui molt difícil traslladar aquest increment de costos al preu final del producte.
Aquest context ha posat contra les cordes els flequers. Per Cotonat, el fet de no saber quant temps s'allargarà la situació afegeix tensió als responsables dels negocis.
Amb molt poc coixí financer. Al final, quan els números no quadren al final de mes, moltes vegades és el propi empresari el que té que posar diners a la seva butxaca per quadrar això. Aquesta situació no es pot aguantar durant molt de temps. Després hi ha un altre factor que també és molt dramàtic en aquesta situació actual, que és la incertesa. No sabem això quan durarà. No sabem si serà un mes, dos mesos, tres mesos, un any. Clar, la gent també és en negocis de molts d'ells, de molts anys, de segones, terceres generacions. La gent intenta fer el que pot per superar aquesta situació.
Per tot plegat, Cotonat assegura que hi ha un risc evident de tancament, tenint en compte que la majoria de negocis flequers són familiars i d'estructura micro. I precisament el Consell Comarcal s'ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per donar suport al comerç amb accions previstes fins al mes de juny. Costaran 33.333 euros i inclouen 4 àmbits: dinamització de comerç en petits municipis, prevenció i ocupació de locals buits, comerç responsable i sostenible i transformació digital i distribució de mercaderies. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, creu que ara s'està afrontant una triple crisi.
Estem situats en aquesta triple crisi, per dir-ho així, fruit d'aquesta situació del Covid, fruit d'aquesta situació també d'aquest auge del comerç digital i també, com no pot ser d'una altra manera, doncs per aquesta tendència inflacionista que en aquests moments també està afectant i que, per tant, el que hem de fer des de les administracions és ajudar especialment al petit comerç i també, sobretot, a les associacions de comerciants.
Jiménez vol unes ciutats plenes de comerços de proximitat, uns establiments que l'alcalde de Barberà i conseller de Desenvolupament Econòmic Local, Xavier Garcés, recorda que han de ser sostenibles.
També és molt important, i de cara està demostrant-se amb el tema de l'emergència climàtica, que els comerços tenen que ser responsables socialment, però també sostenibles. i això és una de les tasques també molt important. La pròpia Diputació de Barcelona també ha editat una guia relativa a tota la metodologia per implantar algunes eines com poden ser les monedes socials. Per tant, és una cosa que ja ha estat estudiat i està treballat i que creiem que pot donar dinamisme des del punt de vista local.
Garcés reconeix que aquesta és una lluita contra els gegants de la distribució, però alerta que el 85% dels compradors abans consulta a internet i aquí hi ha una batalla a guanyar aconseguint que la compra acabi sent de proximitat. L'alcaldessa de Rubí i diputada delegada de Comerç de la Diputació de Barcelona, Anna Maria Martínez, ha descrit què significa el comerç a les poblacions.
El comerç és dinamisme, és passeig, és descobrir coses, és tenir carrers més segurs, on hi ha comerços, hi ha carrers més segurs, i això, aquesta és una de les bases per les quals donem tanta importància a fomentar, a facilitar, a impulsar convenis com aquests, que el que fan és reforçar els comerços als nostres pobles i ciutats.
En aquest sector hi treballen més de 63.000 persones, el 16% dels empleats al Vallès Occidental, en 5.561 empreses comercials pròpies de la comarca, que no siguin ni cadenes ni franquícies. Sabadell encadena 3 mesos seguits de censos de l'atur. 9 persones han perdut la feina durant el mes de setembre. Això fa que la xifra de desocupats a la ciutat se situï als 11.775. Malgrat aquesta lleugera pujada, el municipi està millor que fa un any en termes d'ocupació. En els últims 12 mesos, un total de 386 sabadellencs s'han reincorporat al mercat laboral. Ens ho explica el Pere Gallifa.
Al conjunt de la comarca, la tendència de l'ocupació és positiva, amb una disminució del nombre d'aturats. Al setembre, un total de 154 vallesans han trobat feina durant l'últim mes i la xifra de parats s'ha reduït fins als 46.618. Respecte del setembre de 2021, el Vallès Occidental també ha experimentat una baixada dels desocupats i ara en té 2.246 menys que fa 12 mesos. Catalunya, en canvi, ha tancat el mes de setembre amb prop de 3.400 aturats més. Malgrat això, respecte d'ara fa un any, el nombre de parats ha caigut en 24.152, el que suposa un descens del 6,3%. D'aquesta manera, la xifra d'aturats se situa en els nivells més baixos des del mes de setembre del 2008. A Espanya, l'atur ha pujat al setembre en gairebé 17.700 persones, de forma que la xifra total de desocupats s'enfila per sobre dels 2.941.000.
I l'Agència d'Habitatge Municipal Vimus ampliarà el seu capital en 2,4 milions d'euros per poder construir més lloguer social a la ciutat. Així ho ha aprovat per unanimitat el ple municipal del mes d'octubre, en un moment en què l'executiu té prevista la construcció de mig miler d'immobles en aquest règim. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Doncs aquesta serà la tercera ampliació de capital que Vimusa obté des del 2019. La primera van ser 4 milions d'euros el 2019 i la segona 5 el 2020. Tot i l'aprovació per unanimitat, tant des de Ciutadans com des de la Crida, han coincidit que l'executiu hauria d'accelerar la construcció de l'habitatge aprofitant tots aquests recursos que estan arribant. Escoltem Nani Valero, portaveu de la Crida, i José Luis Fernández, regidor de Ciutadans.
Però estem en un punt en el que cal ser creatius, imaginatius i anar una mica més enllà perquè la situació ens ho demana. Doncs en el pla local d'habitatge hi ha alternatives a desenvolupar que s'estan deixant de banda amb una TVO per nosaltres que considerem infinita, que hauria de ser, en lloc de ser proactius i creatius en les polítiques municipals d'habitatge. Per sort, ara hi ha dotacions econòmiques per fer front a moltes situacions, per tant, no podem perdre l'oportunitat de portar-les a terme en la línia que planteja el Pla Local d'Habitatge.
Vemos que se van aprobando PERTES de vivienda, tanto de rehabilitación como de construcción, y no vemos que ese dinero pase por Sabadell como si vemos que pasa por otra localidad. Nos da un poco la sensación de que en el tema de la vivienda estamos como perdiendo un poco el tren y nos estamos quedando en el escenario anterior y no en el que tenemos ahora, que es una cantidad de dinero que va a llegar de Europa, que va a llegarnos a la vez y que si no lo aprovechamos ahora no tenemos la oportunidad de aprovecharlo en un futuro.
El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, per la seva banda, ha assenyalat que el seu executiu està fent més en aquest mandat que no el que es va fer l'anterior.
I jo crec que ja està bé de les excuses i de certs discursos que fan. Mirin, el 90% de l'habitatge municipal construït de lloguer a Sabadell es va fer en mandats socialistes. Durant els seus 4 anys se'n van construir 0 pisos, ni de compra ni de lloguer, 0 pisos. I el 90% del parc municipal de lloguer es va construir en mandats socialistes, això sempre ho obliden. Quan vostès van entrar el 2015 a Vimusa, hi havia en projecte 369 habitatges, entre les promocions de Can Gambús i les de Torre Romeu. Per tant, hi havia 369 habitatges en projecte, alguns que havien tingut la llicència, i vostès el que van fer va ser guardar-ho en un calaix.
Més enllà d'aquest debat, just ara s'acaba d'aprovar les ordenances de cara al 2023, la congelació d'aquestes ordenances arran d'un pacte entre el govern de Marta Ferrés i Junts per Sabadell. De fet, el debat s'ha centrat justament en aquest pacte i es preguntaven alguns regidors si s'haurien congelat les ordenances igualment si no hi hagués aquesta situació econòmica d'inflació. La resposta ha estat que sí, que s'haurien congelat igualment.
Gràcies, Karen. Bona tarda.
Bona tarda.
I ara us parlem d'un dels danys col·laterals del canvi climàtic i que està portant de cap els veïns del sector Planetes. Es tracta de les paneroles, que aquest estiu han proliferat sense control en aquest barri, fruit de les elevades temperatures. Els afectats han pres mesures de tot tipus, trampes per atrapar els insectes, desinfeccions o la instal·lació de mosquiteres. Ara reclamen actuacions més contundents per part de l'administració per tal d'acabar amb el problema. Qui ho sap és la Núria García.
El moviment veïnal del sector Planetes està fent una campanya molt intensa a les xarxes socials per denunciar la situació que viuen. A més de les paneroles al carrer, des d'aquest estiu han de lluitar contra la presència d'aquests insectes dins de casa, no només en baixos, sinó també en segons i tercers pisos. Oriol Ostrell, un dels membres del moviment, ha explicat el seu cas avui al cafè i ha lamentat la despesa econòmica extraordinària que han hagut d'assumir els veïns per lluitar contra les paneroles.
Abans de fer això, proves moltes coses, perquè quan comences a veure-les, doncs comences a comprar insecticides varis, trampes, etc. Si sumes això a final d'any, i en el moment econòmic, no?, la cistella com està, etc., i que tots ho estem passant així, doncs estem passant més canutes, no?, últimament, doncs si li sumes això, imagina't, no és el millor moment.
Ostrell ha reconegut que l'Ajuntament ha fet actuacions sempre que els veïns ho han requerit, però considera que són insuficients perquè no han acabat amb el problema. Per aquesta raó, els veïns tenen previst reunir-se en els pròxims dies amb el regidor del districte, Eloi Cortés, per analitzar quines mesures es poden aplicar. De fet, avui el regidor, també en declaracions a Ràdio Sabadell, ha confirmat que des del 2020 cap aquí el nombre d'avisos que han fet els veïns de Gràcia, que inclourien els del sector Planetes, sobre les paneroles han anat en augment. Fins al setembre d'aquest any se n'havien rebut 78, quan l'any passat se'n van recollir al voltant d'un centenar. Davant d'aquesta realitat, el regidor Eloi Cortés ha confirmat que hi ha hagut un augment de les actuacions sistemàtiques.
El que sí que hem fet és reforçar aquesta actuació, que abans, en el contracte que era vigent fins al juny del 2019, era control sistemàtic a clavegueram, era semestral. Ara ja l'hem passat a trimestral, per tant ja hem incrementat la intensitat d'aquesta actuació sistemàtica en el clavegueram.
Segons dades municipals, el 2020 es van fer 286 actuacions preventives de control de plagues, un volum que pràcticament es va doblar el 2021, tot arribant a les 476.
Notícies vespre.
El sector de la paleontologia encara està dominat per homes. És per això que l'ICP Miquel Crusafont ha estrenat l'exposició temporal Invisibles i Ocultes sobre les dones científiques que han estat silenciades al llarg de la història. I no hi podia faltar una personalitat local. Teresa Esquirol, cap de l'àrea del Museu de l'Institut Català de Paleontologia, l'ha explicat al programa El Cafè.
Hem aprofitat que hem portat aquesta exposició per fer un plafó i un acte d'homenatge a una de les nostres companyes, que ja es va jubilar fa uns anys, que és la doctora Lourdes Casanovas.
Unes petjades de dinosaure de la Rioja van marcar aquest estudiant de magisteri per enfocar-se a descobrir noves espècies i obrir nous jaciments. L'exposició, que consta de 14 plafons, es podrà veure fins a finals de desembre.
Circo Alegria presenta a Sabadell el seu nou espectacle Circo sobre Agua 2. Equilibristes, malabaristes, pallassos, 24.000 litres d'aigua i per primera vegada a la pista d'un circ, animals marins en un oceà hologràfic en 3D. Gran carpa instal·lada davant del Corte Inglés. Autèntic circ sobre aigua. Compra ja les teves entrades a circoalegria.es.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Gabriel Fernández vol Junts dins del govern de la Generalitat. El portaveu i cap de llista d'Esquerra per les municipals de 2023 ho ha dit l'endemà que s'hagi fet pública la pregunta que el partit liderat per Laura Borràs i Jordi Turull traslladarà a la militància. En una entrevista al Cafè, Fernández ha recordat que no es pot ser govern ni oposició alhora i insta els juntaires a resoldre la seva crisi interna per poder continuar endavant amb la legislatura.
Cal és que aquest partit es pugui aclarir, que resolgui la seva divisió interna, i que decidan clarament si vol ser un partit de govern o si volen anar a l'oposició, que totes les posicions són legítimes, però que lo resolguin, perquè no tenim temps a perdre. Perdre el temps mai és bo, i tota aquesta història fa perdre el temps i no ocupar-nos de les coses que són importants.
Avui hem sabut que demòcrates, integrants de Junts, aposta per passar a l'oposició si no hi ha una remodelació de govern que reprengui la confrontació amb l'estat espanyol.
Esports.
Més enllà dels problemes en la defensa del Sabadell, especialment fora, l'equip arlequinat es va quedar sense marcar per primer cop a l'última jornada. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Durant.
En cadascun dels primers 5 partits, en canvi, el centre d'esports havia fet un gol.
El balanç, per tant, és de 5 dianes en 6 jornades, ja que l'equip de Gabri no ha estat capaç de marcar-ne 2 en un sol partit. És una altra d'aquestes assignatures pendents, sobretot quan l'equip juga a casa, ja que, malgrat les nombroses ocasions, el Sabadell mai acaba de tancar els partits. En declaracions a l'Hotel Suís, Juan Delgado ha fet autocrítica.
Creo que puedo dar mucho más, eso está claro. Sí, es verdad que he tenido partidos buenos, sobre todo los de casa, y bueno, fuera, pues... Sí, es verdad que he bajado un poco más el nivel también porque el equipo tampoco hemos tenido nuestro mejor nivel, pero sí que creo que puedo mejorar bastante. Pero bueno, creo que he tenido buenos partidos, pero tengo que mejorar.
Un gol, el de l'estrena contra la Morevieta, és el bagatge fins ara de l'Eldenc. El punta s'enfrontarà diumenge a l'equip de la seva terra, l'Eldense. Serà diumenge a les 4 a la Nova Creu Alta, en un escenari en què el Sabadell fins ara ha puntuat en els 3 partits jugats. A fora és una altra història i Delgado ha estat així de clar a l'hora d'analitzar què és el que passa quan l'equip actua a domicili.
Sí que creo que tenemos que salir más enchufados, porque la verdad que no es un problema de fútbol, sino de actitud. Aquí en casa, bueno, pues hemos mostrado que hemos salido a muerte, hemos dominado los partidos, hemos presionado y bueno, fuera pues yo creo que nos ha faltado un poco de morder y tal, y bueno, también se nos han puesto por delante y nos han pasado por encima.
Avui, per cert, el Sabadell ha tornat als entrenaments amb una sessió a Sant Oleguer. L'equip anirà combinant el Josep Molins amb Olímpia i només entrenarà a la Nova Creu Alta el dia abans del partit, ja que la gespa està en tractament.
Més futbol. Els juvenils del Sabadell no van poder obtenir un resultat de prestigi en els seus compromisos contra el Barcelona. El que més a prop ho va tenir va ser el Divisió d'Honor a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Els de Marnoven van veure com els blaugrana remuntaven a la represa en un tancar i obrir d'ulls el gol inicial de Xiaoke. El tècnic ressalta el paper fonamental que va jugar l'estratègia.
Content pel joc desplegat, per la competitivitat mostrada, una mica amb aquell sabor agre de perdre un partit que havien començat guanyant i de la forma en què ho hem fet, que ha sigut des de dues accions de pilota aturada contra un rival on té moltes armes per poder-te fer gol i on al final ha decantat la balança el partit que s'ha decantat la balança cap al seu costat doncs per unes accions d'estratègia.
I el juvenil B també va tenir les seves opcions contra el segon equip del Barça, però finalment els de Conrad García van cedir per 0-2 a Olímpia, encaixant així la primera derrota de la temporada. El tècnic, reconeixent la superioritat del rival, destaca el gran suport que van tenir a les graderies.
Ells són un equip que sabem que està a dalt, que a més venia d'empatar camp propi una mica amb l'orgull tocat, i és veritat que el que deies d'Olímpia, que m'agradaria resaltar-ho, que hi havia molta gent i gent, segurament molta gent del Sabadell, i això és maco, que el futbol base mateix es volqui amb el mateix futbol base, amb el juvenil B. Quan juga el juvenil A moltes vegades hi ha el mateix ambient, tant de bo això repetís més sovint.
L'alegria nacional la va donar el mercantil a Vilablareix. La primera victòria dels gracencs va arribar a domicili contra el Girona B per 1-2. El gol del triomf el va signar ben entrada a la segona meitat Àlex Munera.
Tenim ganes, sobretot com vam començar a Sant Andreu, on la primera part de la Lliga Nacional ens fiquem 2-0 i després ens acabem empatant, però però sincerament estem molt contents i amb ganes de seguir sumant de 3 en 3.
I en futbol territorial, pel mateix resultat, 1-2 va guanyar el Tibidabo al derbi contra el Can Rull a segona catalana.
Els de Torreromeu van capgirar el partit a la segona part i es confirma com a líder del subgrup amb aquests 7 punts de 9 possibles. Toni Sallés, el tècnic, creu que és la prova de com d'endollat està el seu equip.
No me dice nada, me dice que el equipo está muy enchufado, que el año pasado ya se acabó muy bien y la dinámica está siendo buena, pero hay que seguir, no hemos hecho nada de momento.
El Can Rull, en canvi, es queda tercer per la cua després de perdre un derbi on es va respirar molta tensió. El tercer equip en discòrdia de la categoria, el Sabadell Nord, també es queda estancat amb 3 punts a la taula després de perdre 2-1 a Badia.
Bloc poliesportiu en futbol sala compta enrere 4 dies per viure el derbi de segona B entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell, i amb dos arribaran a la cita ben empatat els seus darrers compromisos.
Sorprenent fins ara la trajectòria dels nedadors, que en el que duem de temporada han anat sumant d'un en un, 3 partits, 3 empats. L'última al Pavelló Nord, 1-1 davant el Barceloneta. El gol nedador el va fer Adrià Térmens.
Una mica agridolç és l'empat, perquè al final anem guanyant i ens ha passat els altres partits també, que sempre anem per davant i sempre ens acabem ficant un gol, però... Bueno, jo crec que hem lluitat bé, no ens podem retreure res, crec que estem jugant tots bé i hem de seguir així, i al final la victòria arribarà.
Eren declaracions de Térmens a la televisió de la Federació Catalana de Futbol. Per la seva part, l'Escola Pia ja sap què és guanyar, perdre i empatar. Els de Pedro Donoso van tornar de la seva visita al Calvià amb un punt a la maleta després de l'esbojarrat 7-7 que es va lliurar a Palma. El primer gol Escola Pia el va fer Arnau Graell.
Crec que va ser un resultat bastant acord amb els partits que plantejàvem els dos equips. Al final els dos som un equip molt potent, que pressionem molt a dalt i que tenim aquesta ànsia de marcar i robar i de gestionar les contres el millor possible. Nosaltres ens vam posar per davant el marcador amb un 2-0 i a partir d'allà sí que vam tenir una mica de mala sort, perquè els dos primers gols que ens marquen venen seguit de 2-3 rebots.
I dissabte a les 6, el derbi entre la Pia i el club al carrer Garcilaso.
I ara agafem la bicicleta. David de la Cruz ha acabat a la posició 41 a la Tre Valli Varesine, una de les clàssiques italianes que es disputen aquests dies.
El sabadellenc en aquesta ocasió sí que ha completat una cursa que s'ha endut a Dei Pogacar a l'esprint. Segon ha estat Iguita i tercer Valverde. Un altre veterà com el murcià i company de files de la Cruz, Vincenzo Nibali, ho ha provat a poc més de 3 quilòmetres del final, però finalment ha estat caçat pel grup.
Combinant el ciclisme i l'atletisme, Marta Romance ha tancat una temporada per emmarcar. La triatleta sabadellenca va ser cinquena a Cartagena en categoria sub-23 en la modalitat sprint de triatló.
I desena de totes les participants. Prèviament havia estat segon al Campionat del Món de Duatló Sub-23, hora europeu, o primera també a l'estatal de la seva categoria. Per tot, Romance es queda amb el Campionat d'Espanya com a punt d'inflexió del que vindria després.
El Campionat d'Espanya de Duatló, el primer que va, o sigui, la primera competició així important, crec que és la que li tinc més apreci, perquè és la que em va obrir les portes a poder després anar al Mundial i a l'Europeu, que això tampoc ho havia fet. I llavors, bueno, vaig anar preparant les competicions, els internacionals vaig preparar-los molt bé, però quan vaig estar allà anava a disfrutar-los, no m'esperava un resultat. Llavors aquesta va ser la sorpresa. Però realment el que va ser el punt d'inflexió va ser el Campionat d'Espanya.
Ara l'atleta local gaudeix d'unes setmanes de descans abans de reprendre els entrenaments.
I finalment Ada Xinxó s'ha proclamat subcampiona de Catalunya d'ultramarató en BTT.
La ciclista sabadellenca va decidir participar-hi a última hora i va acabar complint en l'objectiu de temps que s'havia marcat en aquesta prova de fons feta a la Munia.
Final, doncs, sorpresa, segona en l'ultramarató, quasi 9 hores, 8 hores 59 minuts. Des de casa pensava que fer 8 hores mitja 9 doncs estaria molt bé i mira, pels pèls ho vaig poder aconseguir, així que molt satisfeta, contenta i una altra aventura a les cames.
Ramona Gabriel va ser l'única que va acabar per davant de Xinxó a la categoria elit femenina. La prova a terres penedesenques tenia un recorregut de 125 quilòmetres amb un desnivell de gairebé 4.000 metres positius.
Marxem. Això és tot el que ha donat de si a Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Tornem demà a les 8 del cafè. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.